Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.
Cossos i ments, la dignitat de la diferència, és el tercer itinerari de drets civils que impulsa l'Ajuntament d'Olot i pren el relleu a creences i religions, llibertat, diversitat i conflicte, que durant el 2018 va abordar el dret a la llibertat religiosa, i identitats impossibles, que durant el 2016 va posar l'accent en la sensibilització pel dret a la diversitat sexual, afectiva i de gènere. Aquest nou itinerari, Cossos i ments, la dignitat de la diferència, pretén que la ciutadania descobreixi una altra manera d'enfocar la diversitat funcional, que, entre d'altres, posi de manifest la dificultat de les societats per acceptar aquesta diferència, la distribució desigual del poder, la producció de violències múltiples contra la vulnerabilitat i la necessitat de revisar-nos i revisar les nostres organitzacions socials.
Olot Entén. Un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui, al programa Olot Entén, ens acompanya l'Assum Piem. Ella és doctora en Pedagogia Social, professora de la UOC, activista pels drets de les persones amb diversitat funcional i és la comissària de l'itinerari. Benvinguda al programa, Assum.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per ser-hi. Assun, escolta'm, tu has elaborat el document teòric que marca l'itinerari. Ens podries explicar en què consisteix aquest document?
Bueno, el que pretén el document és orientar l'itinerari cap a la direcció dels drets i intentar evitar caure en tòpics bastant recurrents en el camp de la diversitat funcional que tenen a veure amb una mirada tràgica, benevolent, si vols, sobre aquesta diversitat. Llavors, el que fa el document és posar de relleu una sèrie de qüestions que jo considero centrals quan volem parlar i pensar sobre la diversitat funcional. El que, per exemple, es planteja en el document té a veure amb un desplaçament de la pregunta central relacionada amb com definim el problema i problema per aquí, no? Que bàsicament es resumeix en per què molesta tant els cossos no normatius o les ments no normatives. Després, intentar entendre també les herències històriques que a dia d'avui veiem molt presents en entitats socials o en les maneres de tractar el tema, no? Moltes vegades aquestes herències, bueno, passen desapercebudes i tenen a veure justament amb dificultats socials per acceptar aquesta diversitat. També vaig voler posar en relleu les lluites i resistències del col·lectiu, que normalment també queden invisibilitzades, no? I que ja a dia d'avui tenen una trajectòria bastant àmplia. També vaig voler, bueno, situar el tema del llenguatge, les maneres de nombrar i de parlar sobre la diversitat funcional i l'evolució que hi ha hagut a dia d'avui, que socialment és bastant desconeguda, començant pel mateix concepte de diversitat funcional, el que intenta aportar o el que intenta obrir, no? I finalment em va semblar important poder parlar de vulnerabilitat i interdependència com bueno, una de les maneres de nombrar un canvi de paradigma que d'alguna manera ja pensa la diversitat funcional de manera transversal i no de manera sectorial com venim fent a dia d'avui, que ha generat molts problemes, entre d'altres, doncs, circuits paral·lels de tot tipus, lleis per a ells que d'alguna manera els expulsen de l'organització social, etc. No? Més o menys la pretensió és donar una altra mirada sobre la diversitat funcional per ajudar a pensar d'una altra manera de què es tracta i què suposa viure sota l'etiqueta de discapacitat.
Asun, nosaltres en aquest programa moltes vegades parlem de conceptes com masclisme, racisme, sexisme. Seria aquest l'equivalent a tot això que ens estàs parlant des del terme acunyat com a capacitisme?
Sí, aquí la qüestió és que el que estem dient és que a les persones no els hi passa res, als seus cossos no els hi passa res, a les seves ments no els hi passa res. A qui li passa és a l'organització social que no és capaç d'organitzar-se perquè tothom pugui tenir un lloc, no? I que no és tan destacable el fet d'haver d'anar amb cadira de rodes del punt A al punt B, sinó el fet de poder anar del punt A al punt B. I que, per tant, l'organització social el que ha de poder fer és pensar-se en aquesta clau, no? Què és el que passa? El que passa és que hi ha unes dinàmiques que hem nombrat capacitistes que bàsicament el que generen és una exclusió per raó de capacitats, no? És a dir, que els éssers humans no tenim dignitat per si mateixos, sinó que se'ns valoren tant en quant tenim una sèrie de capacitats. I això sí, si vindria a ser el paral·lel de dinàmiques sexistes, racistes, etc. En el camp de la discapacitat parlem de capacitismes.
Mm-hmm. Clar, tu dius el que comentaves abans, no? que la problemàtica igual rau en aquesta mirada social d'aquests cossos o d'aquestes ments que surten de la norma, no? D'allò que està estipulat socialment i de moltes maneres com el que és normal.
Mm. Mm-hmm. Sí, la qüestió aquí sobre el capacitisme és que d'alguna manera igual que hi ha un mandat de gènere associat al sexe biològic, hi ha un mandat de corporalitat capaç o d'integritat corporal obligatòria. I tot el que s'escapi d'això suposa un problema. Si suposa un problema, insistim, que no té a veure amb la persona, sinó que té a veure amb el tipus d'organització social pensada exclusivament des d'aquesta normalitat corporal, no? Però és que, a més, resulta que ja també es creuen d'alguna manera les qüestions sexistes i capacitistes, no? És a dir, d'alguna manera, el que s'ha vingut a dir des d'aquests estudis crítics de la discapacitat és que els cossos normatius o la corporalitat obligatòria ha estat travessada per la mateixa mandat heterosexual. És a dir, d'alguna manera el que es ve a dir és que el cos capaç és el cos heterosexual. Així és que el que hem de poder fer és pensar que el capacitisme no va per un costat i el sexisme per un altre costat, sinó que d'alguna manera s'interseccionen i s'alimenten, no?
Mm-hmm. Sí, abans també comentaves aquesta qüestió de la interdependència, no? És a dir, que bueno, sabem que hi ha la llei de dependència, que igual el que planteja és que dependents només són certes persones i igual podríem... Igual està més d'acord en que totes les persones ens necessitem, totes les persones som interdependents i durant tot el cicle vital, no? Des de petites fins que morim.
Sí, d'alguna manera l'etiqueta de discapacitat i tot el circuit paral·lel que s'ha organitzat manté intacta una idea de vulnerabilitat només associada a uns quants, no? A aquests grups que d'alguna manera se'ls assigna aquesta etiqueta. Així semblaria que la llei de dependència és adequada només per un col·lectiu determinat i justament el que va passar en la pròpia redacció de la llei i després en la seva aplicació és que es va fer molt evident que el gruix de gent afectada per la llei de dependència és tota la societat. Més tard o més d'hora serà evident que necessitarem, diguéssim, de prestacions i d'ajudes i suports tota la població. Llavors, és una qüestió d'acceptar i de visibilitzar una vulnerabilitat i una necessitat de l'altre permanent o no, no? És a dir, el problema una mica ve en que la majoria de les persones fem servir serveis, recolzaments estàndard, comuns, i ni sense nombrar-los com a tal. És a dir, no ho vivim com un problema i problematitzem el fet de que alguns grups necessiten uns recolzaments específics. Llavors, part del gir al que apel·lem té a veure justament amb pensar la condició humana d'una altra manera per poder d'alguna manera generar menys respostes problemàtiques dirigides únicament i exclusivament a alguns grups, perquè això és fals. És a dir, és una ficció que hem construït i hem alimentat en part producte d'aquell capacitisme que dèiem, que és un capacitisme constant i permanent, invisibilitzat a molts nivells, especialment a nivell laboral, evidentment. I per tant, un aspecte important és justament fer un gir en les maneres de pensar la condició humana en el seu conjunt. Si podem fer això, segurament els serveis, prestacions, maneres de mirar, tractar i concebre el que a dia d'avui nombrem discapacitat canviaran radicalment.
Es fa servir, o hi ha qui parla diferenciadament, entre discapacitat o diversitat funcional. Hi ha qui diu que podem anar canviant les paraules, però que si no canviem el fons, estem allà mateix. No sé què en penses tu d'això, perquè definitivament les paraules importen.
Sí, les paraules importen. Si ens fixem en el llenguatge que hem utilitzat al llarg de la història, idiota, imbècil, oligofrènic, invàlid, minusvàlid, subnormal, n'hi hauria moltes altres. Totes aquestes categories eren categories diagnòstiques en el seu moment que van acabar deteriorant-se fins a l'insult. És a dir, la discapacitat està profundament carregada de negativitat, no? Per això, un dels col·lectius activistes el que va fer va ser proposar una nova manera de nombrar que tenia a veure amb la diversitat funcional. Diversitat funcional entesa com la discriminació per raó de diversitat, és a dir, una forma de discriminació vinculada a determinades maneres de funcionar. No? I el que es pretenia en aquell moment era produir una categoria neutra, és a dir, una categoria que no arrossegués aquesta càrrega històrica. Clar, el que ha passat és que els usos que s'estan fent, molts d'ells tenen a veure amb una simple substitució d'etiqueta, és a dir, igual que en el seu moment parlàvem d'invàlids i després vam començar a parlar de discapacitat, ara està passant el mateix. No? Per tant, diguéssim, un canvi de categoria pot ajudar a entendre que el significat, aquell significant ha canviat, és a dir, pot, diguéssim, accelerar aquest procés de canvi semàntic, i això, aquest era l'interès inicial en utilitzar diversitat funcional, però pot ser que no ho faci. És a dir, l'important de les categories és entendre la dimensió simbòlica, el significat d'aquella categoria. Per tant, el que hem d'estar fent permanentment és explicant que quan diem diversitat funcional no estem dient el mateix que quan diem discapacitat, perquè la manera de pensar aquell problema, entre cometes, és radicalment diferent, en tant en quant el que posa en evidència són les limitacions socials, no les limitacions individuals.
Exacte, no? O sigui, igual, per simplificar-ho molt i molt, igual ho faré fatal, Asun, però igual parlaríem de que discapacitat és posa el focus, no? La mirada en aquell cos o en aquella ment, i la diversitat funcional qüestiona o interpel·la més l'entorn que fa que tinguis l'accés o no.
Clar,
i la possibilitat
la discapacitat és una categoria capacitista, que el que posa en evidència és la menor capacitat de, i diversitat funcional posa en valor la diversitat humana en el seu conjunt. Aquesta és una, diguéssim, de les pretensions. Entendre els cossos i les ments diferents com una diversitat més dintre del conjunt de diversitats
humanes, exacte.
Sexuals, racials, etc.
Molt interessant, Asun. Escolta'm, tornant a l'itinerari, explica'ns així breument com s'ha creat, la implicació d'entitats que sabem que també hi han participat, com les que integren la Coordinadora de Persones amb Discapacitat de la Garrotxa, trobades que s'ha fet amb personal tècnic de diferents àrees.
Bueno, el que s'ha fet és, en primer lloc, generar aquest document que ha servit i serveix de context En segon lloc, s'han organitzat diverses reunions amb el teixit associatiu, amb entitats vinculades al camp i amb personal tècnic de diferents àrees, amb la idea de que des cadascú, des del seu lloc, la seva entitat, etc., pogués introduir canvis en relació a aquesta concepció de la diversitat funcional. Sí, el valor d'aquesta proposta té a veure amb la implicació de bona part d'Olot. No només, diguéssim, generant activitats puntuals, sinó introduint transformacions o microtransformacions en les pròpies àrees de treball i d'acció.
I si parléssim de quines activitats consta l'itinerari, ens podries explicar algunes?
A l'espera també de tancar-ne algunes, tenim des de tota la programació teatral que en principi tindrà en compte aquestes propostes, un projecte de narratives en primera persona, performance, Museu de la Garrotxa i que, per exemple, introdueixen la lectura fàcil a tallers inclusius, etc., o el Teatre d'Olot, doncs, que introdueix també audiodescripció, lectura fàcil, bucle magnètics, etc. No? És a dir, d'alguna manera és convidar a bona part d'Olot a repensar la manera que ha tingut i té de gestionar la diversitat funcional i impulsant canvis reals en la vida de les persones.
I com comentaves, també hi ha algunes activitats puntuals que podrem gaudir fins a finals d'aquest any. I també
taules rodones, xerrades, etc. És a dir, estarem doncs, un any amb aquesta sèrie de propostes que ens conviden a repensar i a qüestionar el que hem vingut fent, no? sobre la discapacitat.
Sí, dic que per les persones que ens estigueu escoltant, que us interessi poder llegir aquest document que ha fet l'ASUN o saber també tota la programació que es farà en relació a l'itinerari, que hi ha una pàgina web de l'Ajuntament i de l'Institut de Cultura d'Olot que hi podeu trobar tota la informació. ASUN, nosaltres a Olot Entén també ens interessa molt abordar les qüestions de dissidències sexuals i de gènere. Si travessem qüestions de diversitat funcional, sexualitat i gènere, què passa? Abans ja ho apuntaves, però si poguéssim indagar una miqueta més, què passa amb quan atravessem aquestes dues categories?
Bueno, ja, històricament i fins avui, doncs el camp de la sexualitat de les persones amb diversitat funcional ha estat terriblement reprimit, entès com una espècie de sexualitat monstruosa incontrolada que calia d'alguna manera ocultar i negar. I ja fa uns quants anys s'està treballant molt intensament per transformar aquesta concepció. Les persones amb diversitat funcional tenen els mateixos drets que la resta. Per tant, diguéssim, hi ha una vulneració sistemàtica en aquest camp, en la mesura en la que no poden tenir relacions sexuals, no poden escollir la seva orientació sexual, no disposen en els àmbits residencials d'un espai d'intimitat, no poden convidar qui volen, etcètera. No? I cal entendre, òbviament, que quan hi ha un nivell de repressió sexual tan alt, efectivament hi ha un impacte en el desenvolupament personal i es generen problemes que són fruit d'aquesta gestió, no són fruit d'una sexualitat monstruosa. Són fruit d'una incapacitat social per acceptar i per entendre que qualsevol persona té dret a mantenir les relacions sexuals que consideri oportunes, on consideri oportunes, òbviament, amb el consentiment de l'altra persona.
I tu creus que, a més, si es tracta de sexualitats o gèneres que surten de la norma, la qüestió s'agreuja?
El que passa és que és tan greu, diguéssim, el que passa. És a dir, que no... Fins i tot, moltes vegades, com que ja associada l'activitat sexual està associada a la reproducció i la reproducció d'una persona amb diversitat funcional es considera monstruosa, s'accepta en determinats contextos, s'accepta millor la homosexualitat que no pas les relacions heterosexuals. És a dir, és una situació molt preocupant que ens arriba fins a dia d'avui, segle XXI, i encara no hem estat capaces de realment de fer una transformació profunda sobre això. Sobretot en els àmbits residencials.
Ja. Bueno, doncs és un tema que és interessant posar de relleu i veure de quina manera es pot abordar i millorar en terme de drets de les persones, no? Com a un dret humà, el de la diversitat i el de...
Sí, segurament la gestió de la sexualitat canviarà quan canviï la concepció social de la discapacitat. És a dir, mentre no canviï la concepció social i el valor de les vides sigui el mateix que la resta, la gestió de la sexualitat seguirà sent un desastre, des del meu punt de vista.
Asun, estem tancant el programa, però jo volia preguntar-te, tu què consideres que cal perquè Olot i la Garrotxa reconegui la diversitat sexual, de gènere, familiar i la diversitat funcional?
Bueno, segurament el que cal és seguir treballant en un debat públic sobre l'impacte de la discapacitat en la mirada dels vàlids, entre cometes. És a dir, poder reconèixer a nivell social les dificultats que tenim, les persones que no hem de portar aquesta etiqueta, i deixar d'ocultar les discriminacions que generem sistemàticament, no? Crec que aquest debat públic és important perquè desoculta i d'alguna manera permet visibilitzar les dinàmiques de discriminació sistemàtiques que anem reproduint. Crec que aquest itinerari pot ajudar en això de manera considerable i crec que, bueno, que d'alguna manera Olot ha fet una aposta per això, que per tant entenc que li preocupa i està donant les primeres passes per poder transformar col·lectivament aquesta gestió. I no ho sé, jo crec que aquesta iniciativa seria interessant poder-la replicar als altres llocs, no? Però estic jo personalment bastant satisfeta de la participació que hi va haver de les entitats associatives i dels tècnics a nivell realment de la voluntat que perceps de transformar, no? I d'intentar, en la mesura en la que poden, cadascú des del seu lloc, canviar les maneres de fer. A vegades potser es tracta de fer les preguntes correctes, no? Moltes vegades el que ens passa és que ens enredem en plantejaments i en qüestions que no són les que realment estan travessant aquell tema. I quan d'alguna manera desplacem preguntes i comencem a interrogar-nos sobre el que realment està en joc, la gent normalment vol fer les coses bé. Com que les vol fer bé, si acompanyem suficientment bé, doncs possiblement al final els resultats seran molt més satisfactoris. No?
Esperem que així sigui. Com tu deies, són aquestes primeres passes, però sens dubte no seran les úniques. Asun, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa Olot Entén.
A vosaltres, Tina. Moltes gràcies.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui, per tancar el programa, l'Asun ens proposa escoltar l'himne de l'esperança, composat per Pablo Peláez, per celebrar la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat. I amb aquest ens acomiadem, esperant retrobar-vos la setmana vinent a Olot Entén.
Thank you.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.